El Batle respon. Comença l'entrevista setmanal amb el Batle Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net. El Batle respon. Comença l'entrevista setmanal amb el Batle Miquel Àngel Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
Since the day that I met you, you're the same, yet so different in countless ways. You're an infinite number of crossroads that I choose from, but I'm always sure at the end of each road there'll be you.
I de són les 10:34, començam la secció setmanal amb el Batle de Pollença, Miquel Àngel Marc. El Batle respon. Bon dia, Miquel Àngel.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Bé, Miquel Àngel, avui estem entre plens. Dijous es va celebrar el ple ordinari d'aquest mes d'octubre i demà ho convocat un ple extraordinari. Si vols, podem començar parlant del ple del passat dijous. Aquest dimecres no hi haurà tertúlia de polítics perquè és festiu, és Tots Sants. I bé, si vols, podem parlar d'un ple de dijous passat.
El ple de dijous passat va tenir com a dues parts, a part de tema més bé econòmic. Se varen crear dos organismes d'aquests derivats d'un reglament de participació ciutadana, és a dir, són bàsicament la comissió permanent, format per grups polítics, representants d'entitats i persones, per impulsar processos de participació dels ciutadans en la gestió municipal, i un consell d'àrea, que són cada àrea de l'Ajuntament ha de tenir com un consell perquè la gent pugui intervenir, debatre política i pressupost de cada àrea, és a dir, de cada àrea municipal, d'esport, de festes, de cultura, de lo que sigui. Per tant, això se va aprovar. I llavors, l'altre va ser quatre mocions que se van aprovar. Una sobre donar suport a les forces de l'ordre, l'altra que havia presentat el PP, l'altra una demanant que una part del d'obert de l'Ecotat se dediquin en els municipis directament, perquè la que van destacar, de fet s'hi dediquen en un municipi, i de vegades, de fet, les obres de la construcció o d'instal·lació de l'estació de busos de moll se va fer amb un prest de l'Ecotat que ha fet altres municipis, i per cert, aquests que proposaven això varen votar en contra. I llavors va haver una altra moció que en aquest ja no se va guanyar, demanant diàleg per resoldre el problema de Catalunya i Espanya, i per últim una moció sobre un lloguer turístic demanant que no s'afegeixin noves restriccions a les que ja imposa la llei per la comercialització de pisos i cases. I no final també se va crear una comissió de plural, és a dir, format per grups polítics, govern, oposició, agents socials, entitats econòmiques, per debatre i les de qualsevol manera la zonificació i els requisits futurs que ha de tenir a Pollença la zonificació turística. És una competència del Consell, però qui ho farà d'acord amb l'Ajuntament, consensuat amb l'Ajuntament. És una decisió que en aquest cas es crearà una comissió per parlar-ne i per discutir aquests requisits o la zonificació que hi pugui haver a Pollença.
I doncs, si vols, potser podem parlar un poc més d'aquest tema, perquè és un tema que la ciutadania de Pollença preocupa bastant, i a més hi ha gent que no ho té massa clar, perquè quan es parla de zonificació, quan es parla d'aquesta llei turística, aquesta qüestió en concret, la darrera paraula sempre la tindrà el Consell de Mallorca, no? Vosaltres podeu enviar-li les propostes, tot el que es pugui debatre aquí, però la darrera paraula a l'hora de zonificar la tindrà el Consell.
És així, és així. Bé, Se va aprovar una modificació de la llei turística que parlava sobre les cases. I per primera vegada la llei turística obri la porta a comercialitzar turísticament pisos. Antes se feia, però se feia il·legalment. I ara obri la porta a comercialitzar pisos. Allò hi ha pisos. El que passa és que hi ha una sèrie de requisits que han de complir, però en aquest moment, fins que no s'aprovi aquesta zonificació, que això vol dir que el Consell establirà dins tot Mallorca una sèrie de zones, zones turístiques costaneres, saturades, no saturades, zones d'interior...
En principi, Pollença no es considera saturada, no?
En principi, pel que sabem, perquè això ja no està, sembla que no hi haurà noves restriccions a Pollença, ja a part de les que ja ha establert la llei, és a dir, no s'afegiran nous requisits. Això és el que ens han dit des del Consell. I des de l'Ajuntament, en principi, varen votar que no n'hi hagués de noves, eh? De noves restriccions, més que les que ja s'ha imposat per part de la llei. Això per una banda. I, bueno, i en aquest moment, clar, és a dir, les cases se segueixen, evidentment hi va haver un procés de legalització molt gran, però els pisos és el que en aquest moment està pendent per legalitzar o per poder comercialitzar, s'ha de fer primer aquesta zonificació. Mos han dit que només de desembre s'aprovarà inicialment aquesta zonificació, passarà informació pública i hi haurà una aprovació definitiva. Amb aquesta zonificació s'obre la porta i ja se puguin comercialitzar pisos de lloguer.
Tot i que han de complir una sèrie de requisits, que aquests ja estan establerts, aquests requisits.
Per exemple, que quan és un edifici que hi hagi molt de propietaris, és a dir, finques d'aquestes, la majoria absoluta, és a dir, la meitat més un, han d'estar d'acord amb això. De vegades passa que tots són del mateix, però bueno, quantes, la meitat més un, quan són de distint propietaris, la majoria d'aquesta casa de pisos hi han d'estar d'acord, és a dir, la meitat més un. Si són cases que han de master ascensor, que són, per mi són planta baixa i dos pisos, planta baixa un no n'ha de master, però crec que són planta baixa i dos que han de master ascensor, o és a dir, supressió de barreres arquitectòniques, això també hauran de tenir, i han de tenir una antiguitat de més de 5 anys. És a dir, no pot haver pisos nous que s'hagin fet o que se puguin fer, no podran demanar, no podran demanar fins que no passin 5 anys dedicats-se a lloguer turístic.
I aquesta comissió oberta, qui és qui pot formar part?
Bueno, aquesta comissió, en principi, hi haurà govern i oposició, i hi haurà representant d'entitats, entitats, me refereix a entitats econòmiques, hotelers, lloguers vacacionals, comerciants, veïnats, sindicats, que sigui una comissió plural per decidir entre tots com ha de ser un lloguer turístic a Pollença, tot i que entre nosaltres, és a dir, no és que hi ha una part que està regulat per la llei, quasi estan parlant just de la zonificació, i sembla que Pollença, pel que sabem del Consell, no haurà una zonificació especial, Però bé, això no ho podem adelantar fins que el Consell no aprovi inicialment això.
És a dir, que fins que el mes de desembre que el Consell faci aquesta aprovació inicial, vosaltres no els hi podeu fer arribar les propostes, o ja han d'haver arribat
sí,
abans?
Sí, els hi poden fer arribar ja abans les propostes. Però bé, sembla que el Consell no anirà a restringir més del que restringeix la llei.
I de repassat el ple del passat dijous, l'ordinari, i abans de què va, que de fet el ple de dijous passat va acabar a les 12:10, un poquet més, de l'hora habitual, vau decidir ja convocar un altre per no allargar més el
sí,
de dijous passat.
Sí, perquè en el ple de dijous hi havia un tema que no hi va tenir temps abastament, i aleshores ho van convocar per demà. Bàsicament, el ple de demà serà per cedir, per passar en el govern Solà de Llanconí, perquè allà s'hi pugui dedicar, s'hi pugui construir un nou centre de salut, un nou PAC de Pollença. Ja és la quarta vegada que va ple, perquè hi va anar primer quan varen decidir donar de qualque manera o oferir al Consell aquest solà. El Consell va dir, va bé, estan d'acord, però va fer un llistat de requisits. Un d'aquests requisits volia dir que havien de canviar la qualificació jurídica. Ja ho vàrem fer, això va també durar molt de temps, i ara ja anem a cedir de passar en el govern perquè pugui fer un projecte, licitar les obres i construir un nou centre de salut.
És a dir, que si s'aprova aquesta sessió, ja la següent passa ja és posar en marxa tot un procés.
Passarà 10 dies d'informació pública, 15 dies d'informació pública, aquesta de, i llavors un pic estigui aprovat definitivament, el govern ja podrà adjudicar el projecte.
Si no s'aproves, Miquel Àngel, aquesta sessió de demà ja mos atura tot el procés de poder tenir un nou centre de salut?
Bueno, jo espero, confio que s'aprovarà. És a dir, amb això sí que crec que tenim tot a punt. Ja la quarta vegada que duim a ple i ja s'ha aprovat per majoria absoluta. Bàsicament perquè necessitem un nou centre de salut, que ara no està bé des del punt de vista arquitectònic, és petit, tenim poques prestacions, algunes han d'anar a fer-les a la Pobla o a Inca, i clar, això voldria tenir prestacions sanitàries que ja no tenim. Un centre de salut així com toca els requisits que toca tenir un centre de salut d'un poble com Pollença. Per tant, tenim un sol adequat, urbà, que permeti aquest ús, i per tant, crec que és una millora per Pollença i per als seus habitants per tenir un centre de salut així com toca. Ja si tots els pobles de la comarca tenen centres de salut en condicions grans, i Pollença, per un motiu que siguin, mos han retrasat amb això. Tenim un centre petit que no reuneix les condicions. No fa un període de mesos van venir pràcticament directors generals, cap d'àrea de la Conselleria de Salut, que varen dir efectivament que Pollença necessita urgentment un nou centre de salut en condicions, i per tant ha de tenir la superfície que toca, i Jan Conill la té.
Van tenir aquí la ràdio n'Alejandra Valero, coordinadora d'UPAC, sí. I va detallar, va descriure totes les mancances i totes les necessitats que tenim aquí a Pollença. En el ple de demà també duis aprovació a la creació d'un taller de prospectiva per decidir l'ús de l'edifici de l'antiga peixateria i l'edifici que està al costat, l'edifici
sí,
municipal.
L'antic quartel, jo, sí. Sí. Clar, ara ja posem en marxa aquesta comissió de participació. El primer que volem parar molt de taula perquè se decideixi és aquest taller de participació del futur de la peixateria. La peixateria és un edifici que des de l'any 91 està tancat. Primer se va deixar de vendre pell, se va tancar. L'edifici de vora ja estava en ruïna, i ara es veu que l'anterior legislatura la va haver un projecte i un concurs per esbullar tot allò i fer un edifici nou de planta baixa i dos pisos, un edifici de tres plantes. Nosaltres també hem tingut la pena rehabilitar la peixateria, arreglar l'edifici de vora per donar-li un nou ús, una nova vida. Això és el que ha de decidir aquesta aposta, aprovam aquest taller per decidir el futur de la peixateria. Al final sempre l'Ajuntament qui ho decideix, però
sortiran propostes per part de l'Ajuntament?
Nosaltres tenim idees, però volem que sigui en aquesta comissió qui ho decideixi, aquest taller.
I deu plaç a les 8:30 demà.
2 de matí, sí, sí.
8:30, 2 de matí, i el podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, com sempre. Bé, Miquel Àngel, també fa una setmana, dimarts, ja se va adjudicar les obres de la primera línia del port de Pollença, finalment.
Sí, és una adjudicació provisional, encara, en fi, ens han de presentar els papers, i amb aquests papers faran ja l'aprovació definitiva i la firma del contracte. Com sabeu, les obres del passeig de primera línia els ha guanyades aquesta empresa, Amera Hijos, i consistirà bàsicament entre lo que era l'entrada d'un moll fins a la gola, tot això quedarà adoquinat perquè se pugui pedonitzar quan vulguem, aleshores en un horari determinat. Se posarà des de la gola fins a Llanaire, se separarà el carril bici de la calçada per cotxos, se farà a través d'una pastera ajardinada, s'arreglarà tot aquell aparatet, tot un muret que separa la cera de la mà, se posarà mobiliari urbà.
Ubanys cap a la mà, no?
Exactament, ubanys cap a la mà. Se posarà mobiliari urbà nou, se tornarà a asfaltar. És a dir, jo crec que serà una obra definitiva de posar, jo crec que, la primera línia de moll en condicions, així com hauria de ser. És a dir, on els protagonistes seran els vianants, els petons. I això, en fi, en 4 mesos i mig d'estar llest, i això confiem que per Pasco ja pugui estar llest.
I començarà aviat, ara no vindrà?
Aviat, tan aviat com pugui l'empresa ja s'hi posarà.
Clar, un cap de setmana, ara estàvem un dia que començaran a tancar ja hotels i restaurants, sí. Que veurem molt de canvi ja a Pollença i un moll aquests dies.
Pollença, sobretot un moll que envia molt d'estiu i hivern, aposta les obres, han de començar quan han tancat els hotels, sobretot, llavors la població disminueix i és un moment adequat per començar les obres.
Canviant de tema, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va donar per bona la legalització de l'edifici Villa Cortina, després que el Tribunal anul·lés la llicència d'obra. Els promotors van presentar un projecte de legalització que va ser denegat per l'Ajuntament i posteriorment impugnat pels promotors. El 2016, un auto de jutge obligava a l'Ajuntament a concedir la llicència de legalització. I finalment, el Tribunal ha donat per bona aquesta llicència de legalització, considerant que s'havia reduït l'impacte paisatgístic. Quina valoració feis d'això, Miquel Àngel?
Bueno, és el final d'aquesta història. Mos agradi o no mos agradi, la gent d'acceptar. És a dir, com sabeu, el tribunal va anul·lar la llicència perquè considerava que l'impacte d'aquesta edificació era exagerat. I va dir que o s'esbutja o se legalitza a través d'un nou projecte. Ell va presentar un nou projecte on llevaven una edificació, la teulada, que era plana, havia de ser inclinada i de teules, i s'havien de sembrar arbres, s'havien de sembrar arbres per dissimular, per minvar l'impacte. Per nosaltres això era insuficient, però el tribunal va considerar que era bo, vàrem impugnar davant els tribunals i ara els tribunals conclouen de que l'impacte s'ha reduït d'una forma important i, per tant, considera legalitzada aquesta obra. Això, i per tant, d'aquesta manera se posa fi a un conflicte que ja ha durat més de 10 anys sobre una edificació polèmica que ha acabat, diguem-ne, modificat un poc, però dient que no hi ha una tercera planta, són dues plantes, i que minvar l'impacte ja està bé.
D'un conflicte amb un altre, si és que se pot dir, conflicte que l'Ajuntament instava la propietat de Ternelles, que s'ha d'estendre a donar autoritzacions d'accés, recordant que l'Ajuntament és el titular de la servitud d'accés al camí. Això recordàvem que la setmana passada es publicava que la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània oferiria unes visites guiades en aquest accés a Ternelles. Però divendres passat ja vareu instar, podríem dir, a la propietat de Ternelles a no donar aquestes autoritzacions d'accés. En quin punt ens trobam d'aquest conflicte, si ho podem dir així?
Ho podem dir així. És a dir, com sabeu, fins ara l'Ajuntament donava les autoritzacions per anar a Ternelles 20 cada dia, i des de fa un mes o 15 dies la propietat de Ternelles ha comunicat que les autoritzacions les dona ell, o concretament la Fundació Vida Silvestre, i no només donarà aquestes autoritzacions, sinó el que ja ha fet, és a dir, i a més no seran cada dia, sinó a més de dimecres a diumenge, i a més ha dit que només han d'estar la gent que ha d'anar a les 9:30 de ser a la porta, aniran amb un guia i les 3 a de fora. Abans era de les 8 a les 6, i durant tot aquest període la gent hi podria anar. Clar, això és un canvi que incompleix l'acord que hi havia sobre aquest tema. Aposta, nosaltres li han dit a la propietat de Ternelles que les autoritzacions els ha sigut donat l'Ajuntament a les condicions inicials, i les condicions inicials eren tots els dies de la setmana de les 8 de matí a les 6 de l'hora baixa, i de més que no és obligatori anar amb un guia, perquè hi ha gent que no que vol anar a passejar, a disfrutar, a córrer, però no realment anar amb un guia, que està bé per la gent que vulgui anar amb un guia, però evidentment no ha de ser obligatori. Per tant, davant d'això, en altre, la gent dita ha estat que no és Ternelles que ha d'anar per mi, sinó ha de ser l'Ajuntament, i a les condicions inicials, no amb aquestes que ara vol donar.
Les 20 persones diaris, com...
I ho 7 dies de la setmana.
I l'horari més ampli. Anem a repassar, si tenim temps, un poc l'agenda d'Ovalle d'aquesta darrera setmana. Dimecres vas assistir a l'assemblea de l'Associació Hotelera de Pollença, on se va escollir el nou president. Jaume Sales ara és el nou president i també una nova junta directiva, no?
Sí. Cada any, a part d'aquí, cada any fan una assemblea per valorar la temporada. Enguany, a més, els hotelers s'han reunit per triar una nova junta directiva i un nou president. Fins ara eren enviar el sastre, però ho va ser com a fet una mica provisional davant la dimissió d'en Ramon Conill. Aleshores va dimitir, aleshores enviar el sastre ho va fer de forma provisional, i ara s'ha triat una nova junta directiva, i la nova directiva està presidida per en Jaume Sales, que és un hoteler que té establiments a Pollença i en Moll. I bueno, va ser senzillament un...
Varen valorar una bona temporada els hotelers?
Bueno, no em van parlar allà, però les xerrades que he fet darrerament sí, consideren que ha estat una bona temporada. Això que costa dir un hotel que ha estat una bona temporada, sempre és pitjor, sempre diuen que és dolenta, però no. Fa estona que m'hi diuen que ha estat una bona temporada en el sentit de que han tingut ple gran part de mesos de l'any, no només aquell més fort, sinó tal. Fins i tot destaquen que maig i juny, per ventura, Barça acaba fins i tot relativament més bona que juliol i agost. És a dir, allò a setembre i octubre també han estat bones temporades. Això és el que ells diuen, però bueno, parlant amb ells a nivell particular. I bé, i els hotelers, en aquest cas, ja sé que Pollença, els hotels, no és diguem-ne, el pastís gros del sector turístic, és les vivendes vacacionals, però bueno, però sí que realment tenen 7.600 places que controlen distintes hotels, molt d'ells familiars i en algun cas que de les hoteleres. És un tipus d'hoteler bastant familiar, no que és de Pollença.
Divendres vares presentar a l'Ateneu el llibre de Joan Carles Palos, 20 rutes en família per Mallorca, les serres de Llevant.
En Joan Carles Palos és un periodista reconegut, ara és cap de comunicació al Juntament de Palma i ha fet feina de diari, ràdio i televisió. És un personatge molt conegut, però a més tothom sap que té una de les corolles seves és l'excursionisme, que li ve de son pare, i també, per cert, les bandes sonores de pel·lícules, que també és un expert. En Joan Carles fa estona que vam tirar endavant una cosa que es diu excursions en família, són excursions senzilles, amb amics i en famílies, i d'aquestes excursions en família n'ha sortit una sèrie de llibres de la Serra de Muntana, i quatre, i ara en farà dos de les Serres de Llevant. I les Serres de Llevant no són tan conegudes dins un món excursionista, però ell també li intenta posar-les en valor. Perquè, clar, quan parlem d'excursionisme tothom pensa a la Serra de Muntana, però les Serres de Llevant mos donarà sorpreses, i són 20 excursions i 20 més que en farà. En aquest cas era el Parc d'Artà, Xat de Pere, Son Cervera, Sant Llorenç i Manacor, molt interessants, i va ser una presentació, perquè Joan Carles sobretot és un, a part de ser bona persona, és un molt bon comunicador, i ho va demostrar.
Sí, l'havíem entrevistat aquí. Vares arribar després perquè era la mateixa hora la primera jornada de l'esport que s'organitzava per part de l'Ajuntament i Colònia Fundació Guien Cifra, amb aquesta primera jornada, obrir un cicle,
i és vera que Pollença, ja vaig arribar ja aquest debat començat, se va parlar molt de temes, però jo m'ha quedat la idea, per una banda, de que, clar, tenim aquí a Pollença tres esportistes d'èlit, que el van donar el seu testimoni, i també s'ha de reconèixer que Pollença té una cosa, i és que té uns equipaments esportius de primer ordre, tant a la mà com pavellons a Pollença, en un moll, pavellons poliesportius, que li dona realment un interès especial per la pràctica de l'esport i fins i tot per relacionar turisme i esport. Jo dic que tenim equipament de primer ordre. Pollença és un lloc especialment privilegiat per la pràctica de l'esport. Tant l'esport de muntanya, com l'esport de la mà, com l'esport de competició, instal·lacions, en fi, realment. I això també se va posar de manifest en aquesta primera encontre de l'esport, aquesta jornada de l'esport.
Dissabte vas anar a un concert de Sterling.
Sí, és un concert que estava ple, hi havia moltíssima de gent a l'Iglésia del Convent, va ser un concert preciós, de versions en català d'un disco que ha fet Sterling, d'en Leonard Cohen. Leonard Cohen, darrerament, fa poc, com sabeu, un cantant canadenc que va morir, i ara s'han fet tota una sèrie de recital, de concerts, un paquet d'homenatge a Leonard Cohen, i aquest és un. I va ser un concert preciós, és a dir, que Sterling és un grup mallorquí que solia cantar en anglès, però ha fet aquesta versió molt personals de l'obra d'en Leonard Cohen.
Acabàvem amb preguntes de d'oients. Miquel Àngel ha telefonat un jove per comentar que li han arribat que té pagament de tributs atrasats de valors cadastral del 2013. Diu, com així m'arriben ara si són del 2013? Igualment diu que quan s'ha posat en contacte a l'àrea li han dit des de Hisenda que els expedients són erronis. Diu, si saben que estan erronis, com així no ho revisen?
Bueno, ara estan en el cobrament de l'IBI, l'IBI que la gent s'ha d'anar a compte que va tenir un descompte i l'any que ve tindrà també més de descompte, però això són aquests expedients, per el que jo sé, són cases que varen ser objecte d'obres fa anys, aquestes obres han augmentat el seu valor i, per tant, la valor, obres la millor de fa 10-15 anys, evidentment, quan s'han fet les revisions i les inspeccions, el que ha fet ha estat pujar el valor d'aquestes cases, perquè evidentment s'ha fet obra o s'han fet piscines i això ha augmentat aquest valor. Clar, aquest valor ha fet de que malament fossin de l'any de fa 10-15 anys, s'havia de pagar, quan generalment se pot cobrar els darrers 4 anys, el que fa l'agència tributària és cobrar únicament aquest canvi d'aquests valors dels darrers 4 anys, del 2013 ja va aquí. Llavors dic, bàsicament són immobles que com a conseqüència de les obres que s'han fet, de vegades són obres interiors, construcció de piscines, han augmentat el seu valor. Per tant, aquest immoble té més valor i, per tant, l'IBI, que el que fa és, de qualsevol manera, és gravar immobles de sòl rústic o de sòl urbà, que tenen un ús comercial, ús turístic, hotels, cases, vivendes, i, per tant, el que ha fet ha estat augmentar un rebuig d'aquest IBI. I se cobra 4 anys enrere, que és el màxim que se pot cobrar. No se pot cobrar. Malament, aquestes obres fa 10-15 anys que s'han fetes, només se poden cobrar aquests darrers 4 anys.
A partir de 2013.
2013 ja va allí.
I doncs era la pregunta de l'oient d'aquesta setmana, que recordant que poden aprofitar aquesta via directa que tenen en Ràdio Pallensa, perquè de fet fa una setmana o dues, no ho record, també mos havien escrit demanant a Novalla que es tallessin les herbes que hi ha pujant a Ternelles, comentava aquesta oient que fa vergonya, està fatal, i fa uns dies ens va donar les gràcies, feina feta, pujant a Ternelles, ja està net. Va ser efectiva, idò, aquest missatge.
Va ser efectiva, sí, vol dir que animam la gent a venir. Ara estan a venir a telefonar i queixar-se. Ara el que està fent és la neteja, la desbrossament, llevar les herbes de 10 camins veïnal de Pallensa. I mira, justament va coincidir que aquesta dona se va queixar i pot temps van començar a fer net aquest camí. Però són 10 camins que feien net ara.
Molt bé, i de fins aquí aquesta secció setmanal amb el Bala. Fins dilluns, Miquel Àngel.
Fins dilluns.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.